Llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals. Perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida. I perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'estiu. Dissabtes obrim matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Són les 5 de la tarda, 3 minuts, ara que en els propers minuts parlarem del malauradament d'aquest aniversari de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha demanat una reunió amb Xi Jinping per buscar fórmules per la pau, Joan Torres.
Sí, el president ucraïnès ho ha dit després que s'hagi conegut la proposta xinesa per cercar fórmules que aconsegueixin acabar amb la guerra. Zelensky assegura que la Xina els ha informat d'aquesta iniciativa, però que encara no en tenen detalls.
Mireu, us ho diré així. Ens estem intentant reunir a nivell diplomàtic. Ens agradaria reunir-nos amb la Xina. Estan els interessos d'Ucraïna.
Se m'interessa si guanya Ucraïna.
A tot això, Zelensky presentarà aquesta mateixa tarda una proposta pròpia per la pau de 10 punts a les Nacions Unides. Entre altres, inclou un intercanvi de presoners, seguretat alimentària i energètica per a la ciutadania d'Ucraïna i la retirada de les hostilitats per part de Rússia. Mentrestant, però, Vladimir Putin sembla que va per un altre camí i ha tornat a amenaçar en fer servir armament nuclear. Assegura que molt aviat tindrà a punt un nou sistema de míssils intercontinentals capaços de llançar diversos caps atòmics alhora. L'ANC només demanarà el vot per aquells partits que excloguin pactes amb el PSC de cara a les properes eleccions municipals. L'Assemblea també es mirarà amb lupa que els partits donin suport al Consell de la República o facin declaracions fiscals a la Hisenda Catalana. A tot això, el sector crític fa campanya per recollir signatures i forçar unes eleccions per renovar la cúpula. Ho fa davant la crisi oberta a l'entitat i la decisió de Dolors Feliu de continuar el càrrec. Aclareixen que la creació d'una llista cívica no és un problema, però sí que denuncien formes autoritàries de la presidenta, Sílvia Solanes.
Consideren que Dolors Feliu ja no té el suport amb el qual la van escollir presidenta i que hauria de fer una reflexió. Creuen que no els queda més opció que anar a eleccions, ho explica l'exsecretari nacional Joan Carles Manzanero.
Era això una sortida de compromís, de bona voluntat, i aquesta era que ens hagués estalviat tota la crisi. Com que això no ha estat possible, veiem necessari fer les noves eleccions.
Per fer-ho necessiten unes 2.000 signatures de les bases. La idea és que siguin les eleccions a principis d'estiu. Aclareixen que ells també defensen la llista cívica, encara que d'una altra manera, però que el problema ve de lluny i és de fons. Per haver discrepat de la campanya, nosaltres acusem. Assenyalen l'actual direcció de faltes de respecte.
La fins ara empresa responsable del Festival de Pedralbes acusa el govern de veure l'esdeveniment només com una font de recaptació i no cultural. Això després d'haver perdut el concurs públic per seguir gestionant el festival. Concert Studio, que n'ha sigut la promotora durant 10 anys, titlla la nova licitació d'injusta perquè l'esdeveniment l'havien creat ells. Per tant, entenen que no s'havia de fer cap concurs. A més, recrimina la Generalitat haver incomplert el seu compromís, diuen, de renovar-los el conveni per un mínim de 5 anys. A partir d'aquest proper estiu i durant 3 anys, el Festival de Pedralbes l'organitzarà la promotora Clippers Life, responsable d'altres festivals com el de Cap Roig o el de Cambrils. L'Ajuntament els ha cedit la gestió del Palau i els Jardins. El Festival de Pedralbes es farà entre el 19 de juny i l'1 d'agost. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça visita aquesta nit el Manchester United amb la classificació pels vuitens de final de l'Europa League en joc. De moment, l'eliminatòria està empatada a 2 després de l'anada. Els Blaugrana tenen les baixes de Pedri i Dembélé per lesió i de Gavi per sanció, mentre que els anglesos recuperen 4 dels 7 jugadors que no van poder jugar al Camp Nou. El partit començarà a les 9, el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1 i amb una novetat important, ja que des d'avui podreu sincronitzar la imatge de la tele amb el so de l'aplicació de RAC1. De la resta de la jornada de l'Europa League, destaca el PSV Eindhoven Sevilla amb avantatge pels andalusos, que van guanyar 3-0 a l'anada al Roma Salzburg, amb desavantatge per 1-0 dels de Mourinho, i el Nantes Juventus, que van empatar a 1 en el primer partit. I encara a futbol, segons ha avançat l'agència EFE, Alaba i Rodrigo seran baixa pel derbi madrileny d'aquest dissabte, però també pel clàssic de Copa de la setmana que ve contra el Barça. Alaba en té per un mes i Rodrigo per 10 dies. Mentrestant, a l'Atlètic de Madrid, el Xolo ha tingut avui la baixa a l'entrenament de Morata per indisposició. Carrasco i Memphis, en canvi, sí que arribaran pel partit. I en bàsquet, Badalona, per boca del seu alcalde, Rubén Guijarro, ha manifestat el seu desig d'acollir la Copa del Rei del 2027, després de l'èxit d'aquesta darrera edició.
I pel que fa al temps, els ruixats que van regant al nord del país, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu, de cara al vespre guanyaran terreny i aquesta nit acabarà plovent a tot el país. Seran ruixats localment forts, acompanyats de ventades, i la cota de neu baixarà fins als 1.000 metres, sobretot entre la Vall d'Aran, els Pallars i l'Alta Ribagorça, tot plegat amb un ambient més fred que accentuarà els pròxims dies.
RAC1. Aquest cap de setmana, a partir de 3:15, Superesports de RAC1 amb Xavi Puig. Dissabte, Espanyol Mallorca, amb Edu de Batlle, Joan Camí, Dani Solsona i companyia. Serem també al Bernabéu, al Real Madrid Atlètic de Madrid amb Damià López. Diumenge, Sant Mamés, Atlètic de Bilbao Girona amb la narració de Miquel Agut. A 6:45, el Maria Barça amb Fotli Pou. A més, la Champions femenina de waterpolo, els 6 nacions de rugbi, la prèvia del Mundial de Fórmula 1 i de la Copa del Rei d'hoquei patins, l'Ultrasports, i per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Demà farà un any de l'inici de la guerra a Ucraïna.
Senyors, hem de dir que aquest 24 de febrer de 2022 ha començat ja la guerra a Ucraïna. Vladimir Putin ha ordenat una operació militar i ha pujat ja la tensió fins a límits insostenibles. Durant la matinada s'han sentit ja explosions a diversos punts del país, també a la capital, a Kiev, i a hores d'ara és moment de màxima incertesa.
Ucraïna decreta la mobilització general de l'exèrcit, mira d'aturar les tropes russes que ja s'endinsen al país.
Rússia ha atacat les nostres bases militars, els nostres efectius a la frontera. S'han sentit explosions a moltes ciutats d'Ucraïna. Hem instaurat la llei marcial a tot el país.
És el president ucraïnès Volodymyr Zelensky que reclama suport a la comunitat internacional. Vladimir Putin porta la guerra a Europa i la Unió Europea prepara la resposta.
I call on Russia to immediately stop the violence.
Reclamo a Rússia que aturi immediatament la violència i que retiri les seves tropes de territori ucraïnès. No permetrem que el president Putin ensorri l'arquitectura de seguretat que ha donat a Europa dècades de pau i estabilitat. No permetrem que substitueixi l'imperi de la llei pel de la força i la crueltat.
Avui ens hem llevat amb la pitjor de les notícies. Mirem Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
L'amenaça s'ha complert, ha esclatat la guerra a Ucraïna.
Per saber l'última hora d'aquests combats, allà hi tenim l'enviat especial de la Vanguardia, en Fèlix Flores.
Aquest matí hi ha hagut un embús tremendo per mirar de sortir d'aquí. Pel carrer es veu poca gent, sembla diumenge. Ja hem vist cues a les bencineres, cues als caixers, cues a algun supermercat que encara està obert, un cert desplegament de la policia. Sabem que les tropes russes ja són a la regió de Kiev, haurien penetrat i serien uns 20 quilòmetres des del nord.
Doncs han passat 12 mesos. L'ofensiva continua i la tensió augmenta. Després de suspendre l'acord de control de l'arsenal atòmic amb els Estats Units, Vladimir Putin ha amenaçat avui Occident amb més míssils hipersònics i armament nuclear.
Més armes nuclears i menys control fan un món més perillós. Per això havíem treballat tant en acords que suposessin un control per Rússia. I és per aquest motiu pel qual demano que Rússia consideri aquesta decisió.
Un any després de l'inici de la guerra d'Ucraïna, saludem a Carme Claudín, investigadora sènior associada del CIDOB, experta en l'espai postsoviètic, llicenciada en filosofia i història per la Universitat de Sorbona. Senyora Claudín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot i que ens ha demanat que li diguem Carme, per tant, Carme, bona tarda. I el Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, doctor en dret i llicenciat en Història Contemporània. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
Bona tarda.
En uns minuts també viatjarem a diferents punts. Viatjarem a Ucraïna, on ens espera Marc Marginedes, i també viatjarem fins a Rússia, on ens espera en Xavier Colàs. Però abans, ara comentàvem la notícia que els nostres companys dels serveis informatius amb la que començàvem en el butlletí informatiu, i és que Volodymyr Zelensky ha demanat una reunió amb Xi Jinping per buscar fórmules per la pau. Ahir hi va haver-hi un emissari també del govern xinès que es va reunir amb Vladimir Putin i també va plantejar aquesta possibilitat d'aquest tractat de pau. No sé quines, si són optimistes o són pessimistes al voltant del paper de la Xina amb aquesta aquest possible intent d'arribar a arribar a la pau. Primer li trasllado la pregunta a Carme Claudín.
Mire, en aquest moment, si hi ha algú, un estat, una força política que pugui fer pressió sobre Putin i sobre la cúpula de la cúpula russa, és Xina. Això és evident. Jo penso que, a més, per un altre costat, també és evident que, malgrat que repeteixin els xinesos el suport, en principi, el suport públic a Rússia, el més probable és que en aquest moment estiguin bastant insatisfets amb els russos, amb el que està passant, perquè el més probable és que Putin els hi hagi venut la idea que ell mateix se la creia de que entraria a Ucraïna, que seria un passeig militar, que arribaria a Kiev, se n'aniria una setmana, 10 dies, i ja està, ja, chicos, lo tenemos todo en orden. I resulta que no res, no només no ho han pogut fer, sinó que res està en ordre i tot està en una dinàmica de desordre creixent. I això és algo que a Beijing no li agrada gens. Si hi ha algo que a la cúpula xinesa, i d'això el professor ens ho en parlarà millor, perquè ell coneix millor a Xina, si hi ha algo que als xinesos no els agrada és la inestabilitat, i el no poder saber què és el que passarà. Als xinesos els agrada moltíssim el statu quo i no volen una aventura com el que, òbviament, amb el que s'ha transformat l'agressió russa a Ucraïna.
Cesario, aquests moviments, ahir, com dèiem, un ambaixador, per entendre'ns, de Xina parlant amb Vladimir Putin, avui Zelensky, que vol parlar amb Xi Jinping, no sé si s'ha obert una possibilitat.
Decideixo amb Carme en el sentit que la Xina és el país que més pot pressionar a Rússia. Són aliats, però no incondicionals. La Xina té la seva pròpia agenda, té els seus propis interessos. Per tant, recolzar a Rússia sí, però no d'una manera total. I d'altra banda, la Xina defensa un principi en aquests moments incomodíssim per Rússia, que és el de la integritat territorial dels estats. Per tant, si ens agafem seriosament aquest principi, la mediació xinesa hauria d'implicar tornar a l'estatu quo ante. I no només del que ha passat en aquest últim any, sinó fins i tot del 2014. I per tant, l'annexió de Crimea, des del punt de vista oficial xinès, també va ser il·legal. Per tant, la posició xinesa és incòmoda. Gràcies a la Xina i en part de la Índia, Putin pot seguir finançant la guerra. Això és veritat. Però és evident que això se les ha anat de les mans. D'altra banda, la Xina està aprenent molt. És un conflicte que li serveix com a experiència, estic pensant pel futur, tothom parla, ho veig poc probable, però no impossible, d'una eventual repetició del que ha fet Rússia a Ucraïna amb Taiwan. Per tant, per la Xina això és un experiment interessant per veure fins on es pot tirar la corda internacional, fins a on els Estats Units estan disposats a arribar. Per tant, la Xina està aprenent moltes lliçons, però és evident que, com deia la Carme, no s'esperava que aquesta guerra durés un any. Aquesta és una notícia pèssima, també per Xina, perquè és evident que ells també volen estabilitat mundial.
Amb el que avui ha dit Vladimir Putin, amb el trencament del darrer acord de proliferació d'armes nuclears, li pregunto a la Carme i després al Cesario, estem més a prop d'una tercera guerra mundial o, d'una manera indirecta, ja estem en una tercera guerra mundial? Carme.
Mira, jo no crec que ni estem apropant-nos a una guerra mundial, almenys de moment, tal com està la situació, que està molt oberta encara, és difícil fer pronòstic. A més, a mi és que no m'ha agradat mai, perquè tots aquests que han fet després s'han equivocat, tots. Per conseqüent, jo no crec que estem ara mateix en una situació de tercera guerra mundial, i de fet tots els analistes més els que a mi em semblen més seriosos al voltant, o sigui, en el món, ho pensen també. Ara sí que és una cosa que a Putin li agrada molt transmetre aquesta por al rival, al de davant. Perquè, és clar, això condicionaria molt la seva actitud i la seva decisió o determinació, en aquest cas concret, per ajudar militarment a Ucraïna. I, de fet, ho està aconseguint, perquè dins de les nostres societats, a Espanya, i no només a Espanya, hi ha aquest debat de és que no tindríem que decidir ja no donar tantes armes, perquè això serà una escalada, i fins a quan? I si els hi donem armes, el que únic que fem és ajudar-los a matar ucraïnesos. En canvi, es veu que si no donem armes, no mataran més fàcilment els ucraïnesos, els russos. O sigui, ahir hi ha una contradicció en el pensament, però que tot això és algo que el Kremlin coneix bé i sap jugar molt bé amb aquestes contradiccions nostres a la Unió Europea en particular.
Cesario.
Coincideixo amb Carme, no, ni estem ni la tercera guerra mundial està a punt d'esclatar, ni tan sols de manera indirecta vivim una situació semblant. Per tant, és veritat que hi ha un enfrontament indirecte entre Rússia i l'OTAN, però subratllo molt aquest terme, indirecte. Per tant, jo no veig risc de tercera guerra mundial. D'altra banda, cada cop que Putin amenaça amb l'arsenal nuclear, al meu parer és un símptoma de feblesa. Vol dir que les coses no li van bé. I d'altra banda, els tècnics, els experts militars diuen que l'arma atòmica és molt poc útil des del punt de vista d'una guerra convencional. A veure, dubto que tota l'elit russa estigui a favor de fer servir aquestes armes. Dos, un objectiu militar dispers a Ucraïna no valdria la pena. Aleshores, què fas? Bombardeixes una ciutat? Això seria un crim monstruós. I si ho fas, la reacció occidental seria severíssima. El general nord-americà David Petraeus i Borrell ho ha confirmat. Si Rússia fa això, ja es pot despedir de tota la seva armada i que l'infonsarien, la que té al Mar Negre, i de totes les bases militars que té als territoris ocupats. Doncs, per tant, jo ho veig altament improbable. No es pot descartar al 100%, però ho veig altament improbable.
El fil del que diu, i jo hi pensava, i avui també, amb aquesta reiniciació d'aquests míssils, és a dir, que parla d'armes nuclears, d'aquests míssils d'un abast de país a país, però molts esperaven en el discurs de l'Estat de la Nació que tothom parlava de que seria un dia important, que explicaria, i ben bé no va acabar d'explicar massa cosa, no? I no sé si la Carme Claudín continua pensant el que va dir fa uns mesos, que a Putin se li estan acabant les sortides i que militarment, llegeixo textualment del diari El País, ja pràcticament només li queda el que diu el Cesario, aquesta escalada nuclear.
Sí, és el que li queda, no com una política real o realista, sinó, com ha explicat perfectament Cesario, com una arma per fer por, diguéssim. Perquè és evident que el cost de l'arma nuclear no és només per nosaltres, és infinitament, potser inclús pitjor, per Rússia. I realment dubto molt que hi hagi a dins de la cúpula del Kremlin la cohesió suficient com per recolzar aquesta política, que a més és molt complicada, no és un senyor que decideix...
Bueno, aquí es veu aquesta imatge, no? Es parla que Putin apreta el botó.
No és això. Gens ni mica, almenys és el que m'han explicat els experts, perquè jo d'això pues no en sé, o sigui que repeteixo, però realment és tot un procés, hi ha un protocol, hi ha una cadena de mando, en fi, passa per tota una sèrie d'etapes que cap dictador, per molt potent que sigui, pot no seguir.
Quan va començar...
No, us volia fer una cosa a propòsit del que abans parlàvem de la Xina, ara m'he recordat.
Sí.
Els xinesos, el que estan comprovant amb una mica d'estupor, és el pèssim rendiment de l'exèrcit rus.
Sí.
Això no s'ho esperaven. No s'ho esperaven. Per tant, d'una banda, una sorpresa, i d'altra també, això els ha enfortit a ells. És evident que la Xina ara és molt més fort que Rússia, fins i tot en el terreny militar convencional. No pot competir en el terreny nuclear, però en l'exèrcit convencional, sens dubte. Una gran sorpresa.
Justament ara que Cesario parla de l'exèrcit rus, recordo l'inici de la guerra que tothom pensava que la superioritat de l'exèrcit rus seria enorme respecte a Ucraïna. Això s'ha demostrat que no és així. I, de fet, al Versió RAC1 vam entrevistar fa uns dies un soldat rus que va participar en els dos primers mesos de la invasió. El van ferir, el van evacuar del front, i és un soldat que és contrari a la guerra. Ell està ara a França, on ha demanat asil polític, i des d'allà ens va explicar en quines condicions va lluitar en aquella invasió d'Ucraïna.
També el que jo he vist, que per exemple a la nostra unitat hi havia unes peces que faltaven, per exemple els cascos faltaven, les ulleres especials faltaven, les armilles faltaven, però per què faltaven? Perquè els soldats ho venien a través de l'internet. I quan ha començat la guerra es va fer molt evident que, per exemple, faltaven sacs de dormir, faltaven les armilles, clar, tot això vam poder veure.
Ell fins i tot viatjava en un vehicle sense frens, per posar un exemple. Què ha demostrat la guerra d'Ucraïna respecte a l'exèrcit rus? Com està realment aquest exèrcit? No sé si creuen que amb el pas del temps ha anat millorant.
I no crec que l'exèrcit rus ha anat millorant amb el pas del temps. El que ha anat millorant és l'exèrcit ucraïnès, això segur, d'això podem estar segur. Del rus, la veritat és que és difícil estar absolutament segur, perquè la nostra capacitat d'informar-nos és molt més reduïda. Però el que és evident és que Rússia s'ha cobert cobert de ridícul. S'ha cobert de ridícul com a suposada gran potència militar, que és com entenen els russos ser una gran potència. És sempre i només a nivell militar. A més, l'arma energètica, que això també ho tenen molt present. Però és una forma d'exercir poder. Amb la qual cosa, que el món sencer hagi vist que no han sigut capaços d'ocupar Ucraïna, com ells ho pensaven que farien, és una humiliació. Això sí que és una humiliació, no el que se suposa que volia evitar Macron i de que de determinades decisions polítiques dels occidentals. No, la humiliació és el que ells mateixos s'han fet per ells mateixos, diguéssim. I això, a més, és algo que està, precisament això és algo que està posant molt, amb molta dificultat al poder de Putin, que això, si voleu, després hi tornarem. Però el que ha explicat aquest soldat, a més, és que ho hem vist en molts reportatges. Recordo aquesta dona militar que explicava, no sé si ho recordeu això, una dona militar, no sé quin grau tenia, que explicava als soldats que tenien que demanar a les seves dones, a les seves mares i a les seves germanes tampons femenins. I ella mateixa deia, i sabeu per què? I hi havia com un silenci i un se sent que respon i diu, sí, si teniu ferida oberta, el tampons dins i amb això taponeu. Esclar, és al·lucinant, o sigui, estem en uns nivells... Doncs,
he de reconèixer, Carme, que no ho havia sentit i m'has deixat astorat amb aquesta mesura. Digues, Cesario.
Com diu Carme, sí, després d'un any, Rússia ha estat només capaç d'ocupar el 20% del territori ucraïnès, això significa que és un exèrcit poc competent. D'aquí que a mi sempre m'han semblat exageradíssimes aquestes tesis que deien, i després d'Ucraïna, Moldàvia, i després Geòrgia...
Bueno, ara s'especula una altra vegada amb
Moldàvia. Però meu, Déu meu, si no pot amb Ucraïna, tu creus que es ficarà, no ja dic amb els bàltics, però els bàltics són OTAN, amb Moldàvia o en Geòrgia, obrir tants fronts, i va haver de tancar el front nord perquè no podia, si des del primer minut un s'hagués concentrat en el Donbass, i només en el Donbass, ja el tindria. I el fet que estigui ara recorrent a mercenaris, el grup Wagner, amb delinqüents, és tot un símptoma. O els txetxens aquest de Kadyrov, que són una colla d'assassins. És un símptoma de les insuficiències de l'exèrcit rus.
Malgrat tot, ha passat un any, la guerra encara continua. Vostès pensen que amb les ajudes que està rebent Zelensky, amb els tancs, amb l'armament, amb això n'hi ha prou per derrotar a Putin o cal anar més enllà amb aquesta ajuda?
La pregunta és què vol dir derrotar a Putin? Perquè jo crec que...
Gran pregunta.
La idea és canviar el règim. Jo crec que seriosament ningú pensa en aquest escenari. Expulsar el 100% Rússia dels territoris que ocupa, jo ho veig gaire... El 100% ho veig gairebé impossible. Què seria per mi una derrota militar? Trencar el corredor territorial de Zaporilla, que uneix Crimea amb el Donbass. Això seria un cop mortal. I que els ucraïnesos tornessin a tenir una sortida al mar d'Azov. Això sí que faria trontollar la cúpula del poder. Ara, a la primavera, veurem les ofensives. Si guanya Putin, què vol dir que guanya Putin? Que ha conquerit el 100% del Donbass. No és impossible. Què vol dir que Zelensky guanya? Guanya parcialment. Que ha aconseguit trencar el front. En aquests dos escenaris és quan potser es podrien obrir negociacions, però com potser pot comprendre, les posicions canvien radicalment. Si és Putin el que ha ocupat tot el Donbass, té una posició de força impressionant. Si és Zelensky el que ha trencat el corredor territorial, parteix amb un punt d'avantatge extraordinari.
No sé si Carme vol afegir alguna cosa al respecte.
Estic bastant d'acord, excepte que no crec que podem descartar encara, perquè és clar, aquí estem en una perspectiva una altra vegada com de pronòstic, diguéssim.
Sí.
No es pot descartar que Ucraïna guanyi més que això. Almenys això és el que m'han dit alguns militars que han estat allà i que, bueno, m'han explicat que... Jo recordo un en particular que li he preguntat, escolta, a part dels temes polítics, però militarment, tècnicament, diguéssim, és possible que guanyi Ucraïna? Es va quedar pensant, i això fa uns mesos, es va quedar pensant i em va dir, és possible. O sigui, no el descarto, evidentment és potser sembla agosarat en aquest moment pensar-ho, però realment és que veient en la situació en què està Rússia, pues és possible. Pues és possible, perquè és que realment no només que els seus o sigui, l'única força real que té, que no és ni una força de fet, l'únic valor afegit, diguéssim, que tenen les tropes russes en relació amb els ucraïnesos, que per cert ells sí tenen el valor afegit de la mobilització personal de la gent, o sigui, estan allà perquè volen ser-hi i saben exactament per què lluiten i per què a lo millor moriran, cosa que del costat rus no existeix en absolut. I a més la gent que s'envien al front són, o sigui, són una massa de gent que s'utilitza en la millor, per dir-ho així, millor o pitjor tradició imperial de l'imperi rus, soviètic de l'imperi soviètic i ara rus, que és carne de cañón. Nos da igual quantos ponemos, perquè los que mueren podran ser substituïdos per altres. Llavors són sobretot gent que venen de repúbliques no russes, no ètnicament russes, o sigui, compten una miqueta menys si moren. Venen de regions molt pobres de Rússia, que n'hi ha de pobríssimes, no us equivoqueu. I el que segur no trobareu en aquestes, en aquestes files són els fills de papà de la cúpula, cosa que en canvi per al costat ucraïnès sí.
Bé, la guerra ha deixat més de 300.000 morts o ferits, entre ells uns 30.000 civils, i ha obligat a fugir d'Ucraïna a més de 8 milions de persones. Anem fins al Donbass per saber el que està passant sobre el terreny, i allà, en aquest malauradament primer aniversari de la guerra, hi tenim el Marc Marginedes, enviat especial del Periódico, a qui podem saludar. Marc Marginedes, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com estàs?
Que, molt
com
bé, estàs? Molt bé, et trobo a faltar, però bé, ja t'ho vaig dir, dic, què fas per Barcelona, i ja veig que a la que has pogut has tocat el...
Exactament, sí, aquí estic al Donbass, estic en una base militar ucraïnesa, en el front de Lysychansk, en una de les últimes poblacions de la província de Donetsk abans d'entrar a Lysychansk. I estarem aquí doncs, fins demà.
Parlem, si et sembla, del que està passant al camp de batalla, que en fi, tu estàs sobre el terreny. Putin, per exemple, vol aconseguir la localitat de Bakhmut. Quina importància té aquesta ciutat i fins a quin punt aquesta batalla pot ser el preludi del que tothom, bueno, del boca a orella, del que sona, que és una gran ofensiva russa. Què ens pots explicar al respecte?
Bueno, primer lloc, la gran ofensiva ja està tenint lloc, és a dir, de fet, Bakhmut està rodejada, no està encerclada, però sí que està rodejada, diguem-ne, per tres costats dels quatre, no? De totes maneres, encara s'hi pot entrar, i de fet hi ha alguns periodistes que hi han entrat. No és segur que de moment no l'està prenent, i de moment la ciutat resisteix, no? I portes en aquesta situació doncs ja força temps, no? Una altra cosa que tampoc sabem és si en el cas de que sigui encerclada, els ucraïnesos mantindran ja una presència com a mantenir Mariupol i per continuar, diguem-ne, assetjant els sopars del Kremlin, no? Aleshores, la batalla tampoc estaria determinada, no? El que sí que podem donar per sentat és que de cara al 24 ni tan sols haurà aconseguit encerclar la ciutat, o sigui que bueno, és una realitat. Nosaltres vam estar fa un parell de dies a 10 quilòmetres, podíem entrar, van decidir no fer-ho, es van quedar a una ciutat que es diu Chasivjar, que està pràcticament menys a 6 quilòmetres, on Ucraïna diu que establirà una nova línia de defensa i que en principi doncs ha garantit a la gent que s'hi troba que les tropes russes no arribaran, no? Aquesta ofensiva russa, que ja està tenint lloc, és a dir, el que sí que podem dir és que està avançant a nivells de Primera Guerra Mundial, és a dir, no són avanços ràpids, no és com les contraofensives ucraïneses que reprenen molt territori en poc temps, sinó que és una cosa més de com ha dit la Carme Claudín, de llançar homes al front i de matxacar-los. Això, per lo que diem a la província de Donetsk, al front de Lugansk, que és on me'n trobo ara,
sí?
Haguem d'estar precisament aquest matí a les posicions, a les últimes posicions, podem veure fins i tot la ciutat de Lisichansk, que al fons, que és una ciutat que ja està conquerida per les tropes russes, i aquells que ens diuen és que l'ofensiva russa es limita a diguem-ne que a incursions de 5 tancs, diguem-ne que destrueixen 2 i la línia de front es mou com a màxim a 100 metres, no? El que tenen molt clar aquí els soldats, que són soldats força preparats pel que estic veient, és que la línia de front només es mou aproximadament uns 100 metres. I estan, el que la seva actitud és esperar, diguem-ne, que aguantar el cop i, en tot cas, un cop que tinguin les armes, les noves armes, els tancs aquests Leopards dels que tant es parla a partir de la primavera, doncs llançar-s'hi per fer una contraofensiva i recuperar potser algunes de les poblacions de la província de Lugansk. O sigui que, bueno, aquesta és la situació militar en aquests moments.
Escolta, uns 180.000 soldats russos han mort o han resultat ferits a la guerra, així com 100.000 militars ucraïnesos, segons Noruega. Altres fonts occidentals parlen de 150.000 baixes a cada bàndol. És que són milers i milers i milers i milers de persones. Tu, com apuntaves, Putin està enviant els soldats com si fossin carn de, també ho explicava la Carme, com si fossin carn de canó al front. Però la pregunta que ens fem és, pràcticament les baixes són similars. Ucraïna té prous efectius per continuar defensant-se amb aquest ritme de baixes, que del qual crec, considero que no en parla massa gent?
Bueno, aviam, la diferència que hi ha entre Ucraïna i Rússia és la que ha dit la Carme, és aquesta gent està defensant el seu país, tenen molt clar que hi ha un agressor, són gent que, a més, ja, per exemple, aquí trobem, per exemple, vam estar entrevistant a Mulesvili abans d'ahir en el front sud, és una persona que s'havia lluitat contra els russos a la guerra d'Abkhàzia, és una persona que havia creat la primera milícia, legió georgiana, després del 2014. Jo ara que estic aquí amb gent que porta veterans de guerra, malgrat que tenen 28-29 anys, no? Inclús un amic personal del cineasta Oleg Sentsov, no? El mand d'un grup d'èlit, no? Aleshores, són gent que jo crec que està molt motivada i pel que sí que puguem veure, hem anat fins i tot a fer operacions amb ells, no? I hem vist que tenen un grau de professionalitat i de motivació molt forta. De l'altre costat, jo després, ara no sé com és la situació a Rússia, fa un any que jo vaig haver de marxar de Rússia, però jo el que he vist sempre en l'exèrcit rus quan ha treballat i quan ha funcionat és que, no sé, manca preparació i una manca de motivació, no? En general, sobretot, i sobretot, doncs, sobretot una tendència, doncs, a pagar i a cometre abusos contra la població civil, no? Això claríssimament es veia a la guerra de Txetxènia, no? I, bueno, penso que aquí potser és diferència, potser, o sigui, Ucraïna és un país de...
Ara, mira que sonava bé, ara hem perdut, sí, la comunicació amb el Marc Marginedes. Mira, aprofitarem per fer una pausa de 2 minuts que hem d'anar a publicitat. El tornem a tenir o no? A veure, Marc, és que clar, el tenim...
Sí, t'hem perdut.
No, que ens deies l'exèrcit rus, no? Ens deies la comparativa.
Exactament, jo penso...
No, és que anava a dir, clar, és que ells van abocant... Clar, van a l'última, com diria, convocatòria no, a l'última crida a files va ser de 300...
Mobilització.
De mobilització va ser de 300.000 homes, clar, és que no li ve de...
De totes maneres, Rússia també ha de pensar que si la guerra d'Afganistan van morir aproximadament només 10.000 soldats, em sembla, o 20.000 soldats, perdona, i va ser un dels detonants de la desintegració de la Unió Soviètica, què passarà quan Rússia aturi la guerra i es miri al mirall i vegi el nom de morts que han mort a més en el país vell i en el país germà? És una pregunta que Rússia tampoc, és a dir, pot continuar llençant carn, però evidentment això també té un preu per ells, per Rússia.
Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
Adéu, Marc.
Un plaer. Moltes gràcies, Toni. Salutacions a la Carme i a Xavier Colàs a Moscou.
Ara hi anem cap allà, ara hi anem cap a Moscou. Gràcies, Marc, repeteixo, i cuida't.
Una abraçada.
Rússia, bona tarda. Farem una pausa, com dèiem, de 2 minuts i ens n'anem a Rússia amb el Xavier Colàs, que ja ens espera. 2 minuts i tornem.
Versió RAC1.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell, i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara. Doncs això, que amb aquesta promo de Carib i Illes donaràs una bona llauna, perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les botes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 25 de febrer, per una compra mínima de 30 euros, et regalem l'IVA de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a divendres a les 20:30 a 8TV.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC+1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'APP de RAC1.
Tots som
més
1.
És bo, és bo, és bo, és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és!
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
2 minuts, arribarem a 6:15 de la tarda, avui amb Carme Claudín, amb Cesario Rodríguez Aguilera. Fa un moment hem parlat amb Marc Marginedes des d'Ucrània i parlant d'aquest malauradament aniversari de la guerra entre Ucraïna i Rússia. I ara el que farem és anar fins a Moscou per parlar amb un dels reporters espanyols que porta més temps cobrint aquesta guerra. És en Xavier Colàs, corresponsal de Rússia i Ucraïna pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France 24. 24 hores. Xavier Colàs, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde a todos.
Buena tarde. Bueno, ¿cómo se está viviendo en Rusia este primer aniversario de la guerra? Porque supongo que allí, después de los discursos de Putin tanto ayer como hoy, da la sensación que se sigue creyendo en desnazificar Ucrania y que Occidente pues es la que está vivando esta guerra mundial para destruir Rusia.
Pues sí, se está siguiendo con la mentalidad de seguir adelante. El Kremlin busca una moral de victoria y yo creo que hay moral a secas, y eso ya es mucho decir con la que está cayendo. Es decir, los precios han subido, algunas empresas se han marchado, es difícil entrar y salir del país, la censura y la represión es más fuerte, y sobre todo hay mucho miedo a una segunda movilización, a un segundo reclutamiento, o a que se expanda el reclutamiento que está en marcha y que no ha sido derogado por un decreto de Vladimir Putin. Los rusos durante estos 12 meses han ido de la negación a la preocupación, pero de momento sin optar por soluciones colectivas. Es decir, se han evitado las movilizaciones, ha habido conatos, sobre todo cuando empezó la guerra y sobre todo cuando se decretó la movilización, el reclutamiento, pero es tarde ya para eso, porque el control policial es altísimo, las leyes son muy duras solo por manifestarse, así que han optado por soluciones individuales, que a día de hoy son muy escasas. Básicamente, callarse y seguir adelante o marcharse.
Ayer Putin se dio un baño de masas en un estadio donde fue aclamado. Como bien dices, la línea es continuar con esta guerra. Se ha estado especulando y se ha hablado mucho, ciertas informaciones de servicios secretos incluso, de una gran ofensiva que se preparaba en conmemoración, bueno, coincidiendo con este año, con este aniversario. ¿Se habla en Rusia de esta gran ofensiva que algunos, en fin, algunos medios apuntan para mañana o para los próximos días?
Sí, se habla de la ofensiva, pero no se habla de cómo se va a hacer. Todo el mundo quiere que haya algún tipo de avance para que la guerra se acabe, pero nadie quiere ser llamado para participar en ello. Por eso los rusos han hecho colas antes en los pasos fronterizos que en las oficinas de reclutamiento. Eso entroncando un poco con lo que decía Marc Marguineda, mi compañero, hace unos momentos, de la diferencia de incentivo moral que hay en cada lado. Los ucranianos están luchando por su país, los rusos están luchando por una guerra que les han organizado de la noche a la mañana, además, literalmente, porque tomó la decisión Vladimir Putin una vez más, igual que en 2014, sin escuchar ni siquiera a sus propios colaboradores o a un núcleo muy, muy, muy reducido. Y hay que recordar que esta es una guerra que el gobierno ruso todavía no se atreve a llamar por su nombre. Es decir, está prohibido decir que esto es una guerra, hay que decir que es una operación militar especial. Pero 12 meses después, la gente, aunque solo sea por lo que se filtra usando el VPN para poder leer Telegram o Instagram, o las noticias que van llegando de primos en el pueblo que han asistido a 4 entierros en un mes, va haciéndose una idea, una composición de lugar, de que, en efecto, esto no es una operación militar especial, como si fuese una operación antiterrorista, que empieza a las 6 de la mañana y en cuestión de horas o de días se ha cerrado, sino que es un auténtico lodazal de sangre en el que Rusia está atascada con su propia sangre y con la sangre de sus vecinos, que son los ucranianos, de sus parientes, de sus amigos, de una sociedad con la que tuvieron muchísimos nexos en común durante muchísimos años y que ahora está inmersa con ellos. Ellos las han metido a Ucrania en esa guerra que al mismo tiempo no son capaces de explicar a los rusos.
Cuando Karma o César quieran hacer alguna pregunta, que me lo digan y la formulan. Hace un momento con Mar Marginetas hablábamos de estos 180.000 soldados rusos, se especula que han muerto, unos 100.000 militares ucranianos, algunas fuentes apuntan 150.000 por cada bando. Estos militares, es decir, muertos, ¿ya han regresado y han sido enterrados o se esconden? Es decir, ¿hay constancia de esa gran cantidad de soldados muertos en esta guerra?
Tampoco se ha sabido hacer eso. Desde el principio ha habido un problema a la hora de mostrar los ataúdes volviendo. Si ya ocurre en sociedades democráticas, uh-huh, como por ejemplo en Estados Unidos, donde también se tardó tiempo en sacar las imágenes de, yo recuerdo una imagen histórica que creo que la publicó el New York Times, de un avión lleno de ataúdes con la bandera americana. Y esa imagen tardó mucho tiempo en salir, pese a que hubo muertos desde el primer día. Imaginemos entonces en una dictadura, con el control que hay y los tabúes que hay y los miedos que hay, la oscuridad respecto a lo que está pasando es total. En algunos casos, cuando se trata de gente significativa, digo, en cuanto al escalafón militar, sí que se han organizado ceremonias militares, pero en muchísimos casos se trata de enterrar a la gente lo más rápido posible y de pasar página. No olvidemos que el régimen de Vladimir Putin es un régimen basado en la desmovilización de una mayoría y la inmovilización de una minoría más combativa. Y lo que no quiere el régimen es que se inviertan los términos y que haya que inmovilizar a una mayoría. Se trata continuamente de mantener a la sociedad dormida, decirle que no es una guerra, que vamos a terminar pronto, que en realidad es que son neonazis, con lo cual si matamos a un montón no pasa nada, y que de los nuestros, pues que tampoco están muriendo muchos. Por eso se ha reclutado a gente en regiones de lejanas, alejadas de Moscú, de etnias distintas a la rusa, porque se pensó que ahí había una sociedad civil menor, menos medios de comunicación y que la gente protestaría menos. Pero aún así, con Telegram, con los medios locales y con los medios internacionales enlazando con los locales, han salido protestas precisamente por estos entierros, por estas muertes.
Cesario Rodríguez Aguilera.
Sí, le quería preguntar, para no ser totalmente pesimista, aquí a veces se especula con que hay algunos sectores de la sociedad rusa que podrían acabar erosionando el poder de Putin. Se habla o del el primer círculo del poder, los siloviki o algunos militares podrían dar un golpe de palacio. Segunda opción, los oligarcas, pero parece que los pocos oligarcas que se han enfrentado han acabado todos en la cárcel. O la sociedad civil, que es débil, está fragmentada, desarticulada, y los pocos que se han atrevido a manifestarse, si no recuerdo mal, he leído que hay 15.000 personas que han acabado en la cárcel. No obstante, es todo un síntoma. ¡Qué valientes! Que haya habido 15.000 rusos que se hayan atrevido a manifestarse y han acabado en la cárcel. Pero mi pregunta sería, ¿cabe esperar una combinación quizá de estos tres sectores para desembarazarnos de Putin?
Pues la verdad es que es muy difícil, porque una de las diferencias entre Rusia y Ucrania es que en Ucrania, aunque el poder también se comportaba de manera abusiva, pero existían centros de poder al margen del gobierno. En Rusia no. En Rusia perder el poder gubernamental equivale prácticamente a perder la salud o perder la vida o perder, es decir, lo pierdes, una persona que pierde la vida lo ha perdido todo, y aquí una persona que ha perdido el poder lo ha perdido todo. No hay ningún sitio, no hay ningún consejo de administración ni una empresa donde refugiarse, hasta que no hay manera de encontrar un lugar bajo el sol. La definición de oligarca, que muchas veces nos critican a los periodistas, a los corresponsales en Moscú, diciendo ¿por qué cuando es ruso decís oligarca y cuando es de otro país decís empresario? Para mí la definición de oligarca es, en la mayoría de los casos, una persona que no tiene ninguna conexión con la empresa que está dirigiendo. Es decir, no la ha creado él, ni tampoco está al frente porque sea un gran gestor, sino que está por cuestiones políticas. Y así es como sucede prácticamente en el 70% de las empresas importantes en Rusia, del 80%. Y cuando hay alguien que crea una empresa, van a por él. Así que desde ese lado, desde el lado de los oligarcas, también es complicado, porque saben que deben todo su riqueza al Kremlin, y saben que también el Kremlin, igual que lo permitió en su momento, se las puede quitar. Si tuviese que dar yo una rendija de luz en todo esto, para no ser completamente pesimista, como decía Cesario, yo diría que una de las cosas que puede ocurrir, uno de los escenarios, yo no digo que sea eso lo que vaya a pasar, pero uno de los escenarios que puede ocurrir es que al producirse nuevas derrotas militares y cada vez más escandalosas, porque el paso del tiempo lo hace todo más evidente, es posible que Vladimir Putin, aunque siga en el poder, no siga en el poder gratis. Es decir, siga en el poder, pero con una lealtad de las personas que le rodean, que ahora mismo tiene un coste cero, y que por un debilitamiento de su figura, simplemente por el mal desempeño, y también porque sufre un desgaste, y también porque tiene 70 años y la gente se empieza a preguntar qué va a pasar después, porque la gente quiere seguir teniendo un lugar bajo el sol, digo, los que están alrededor, es posible que llegue un momento en el que la lealtad que le tienen las personas que le rodean, ese círculo tan pequeño de 12 o 24 personas, no sea gratis. Entonces, a partir de entonces, las decisiones que tome Vladimir Putin, no solo respecto a la guerra, sino también respecto a algo todavía más trascendente, que es su sucesión, y eso significa el cómo moldear el sistema político en un último toque antes de caer en el sarcófago de Faraón, en la tumba, no serán completamente a su libre albedrío. Y el día que eso pase, el día que Putin decida esas cuestiones tan cardinales ahora, como la guerra, como la sucesión, etcétera, etcétera, y se ha sometido a presiones de su entorno, aunque no aparezcan los periódicos, aunque no haya imágenes de eso, estaremos ante un cambio radical, probablemente el cambio más radical que ha habido en el sistema político, en el putinismo, desde que empezó en el año 2000. Eso será el principio de otras cosas que cuesta imaginar ahora, porque estamos todavía en esa etapa cero. Pero el día que eso ocurra, el día que no tenga la lealtad total, o mejor dicho, que no tenga la lealtad a cambio de nada que tiene ahora, empezarán a cambiar las cosas en algún sentido.
Carme Claudín, no sé si volia afegir alguna cosa.
No, es que estoy tan de acuerdo con Xavier que no se me ocurre añadir nada más. También la pregunta que yo tenía es la que Cesario ha planteado, porque realmente ahí es donde creo que ahí es lo que más nos interesa, saber qué tipo de fracturas internas puede haber dentro de la cúpula. Y Xavier lo ha contestado perfectamente, realmente.
Hablando de cúpulas, yo tengo una última pregunta para Xavier, y es que Vladimir Putin ha ido cambiando desde que inició esta guerra a las diferentes cúpulas militares. Cuando a uno no le resulta, lo cambia y pone a otro y va cambiando. ¿Eso no puede generar dentro de lo que es el estamento militar malestar y que haya... No sé, pregunto, ¿eh? ¿También hay una corriente crítica con Putin por parte de los militares? Porque ya han sido muchos los generales que han sido defenestrados por Putin.
Bueno, Putin no ha cambiado a su ministro de defensa, que es uno de los pocos amigos de verdad que tiene. Cuando vemos la foto de Putin sin camiseta, montando a caballo y cruzando un río, esas fotos están organizadas y en algunos casos hechas por Sergei Shoigu. Porque de verdad se van juntos de vacaciones a andar por el monte, que es lo que hacen estos señores cuando tienen tiempo libre. Entonces, Shoigu sigue. Respecto a los generales, son consumibles completamente. O sea, son como la munición, se pueden usar, gastar y tirar. Aunque sí que creo que puede haber tensiones, no sé si en la cúpula, pero en algunos estamentos, incluso en la propia élite rusa del Kremlin y del gobierno, no tanto por el cambio de generales, porque están para eso, sino por el creciente protagonismo de elementos muy disruptivos, como por ejemplo Yevgeny Prigozhin, exactamente, o sea, los Wagner, gente que opera al contrario de cómo opera el ejército. Es decir, si el ejército esconde los muertos, Prigozhin los saca a sus soldados muertos cuando le conviene para que le den más munición, o mejor dicho, cuando le conviene no para que le den más munición, sino para culpar y competir con el Ministerio ruso, Ministerio de Defensa ruso, y acusarlo y dañar la popularidad del Ministerio de Defensa ruso diciendo que no le dan la suficiente munición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejército informal, es un ejército privado, es un ejército de aventureros, es un ejército que sí que es propiamente no una herramienta, no un arma, sino un consumible, porque esas muertes son todavía más baratas que las de los soldados. Eso sí que los entierran en cualquier sitio y nadie se entera, ¿no? Pero la propia presencia de Prigozhin, que yo creo que es útil a Vladimir Putin en muchos aspectos, pero creo que también tiene un coste, y que cada vez hay más gente en el entorno del Kremlin que le tiene ganas a este señor.
Xavier Colás, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Te leemos y te seguimos.
Un saludo.
Gracias, buenas tardes. Es corresponsal de Rússia i Ucraïna pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France 24, i a més el podeu seguir a través de Twitter. Doncs...
Li saludava.
Sí. Bueno, perquè ho seguiu mútuament.
A mi m'ha quedat una última pregunta.
Sí, que hem d'acabar.
Interessant, una última. Què és el paper dels Estats Units? Perquè Estats Units ha destinat a aquesta guerra 29.300 milions de dòlars en ajuda militar, i s'ha convertit en el donant més important en aquest àmbit des que va començar la guerra. I aleshores la pregunta és, com s'ho cobrarà això, o si és que ja s'ho estan cobrant?
Jo crec que ja s'ho està cobrant. Sense el lideratge dels Estats Units, aquesta resistència ucraïnesa seria impossible. La Unió Europea no és un actor geopolític, encara que aspiri a ser-ho. L'altre dia vaig llegir una entrevista del Dan Smith, el president del CIPRI a Estocolm, i va dir, això no és una cosa de quatre, és de tres. Rússia, Xina i els Estats Units. Si la Unió Europea pinta molt poc. Per tant, vull recordar que el 75% de l'OTAN és Estats Units. Jo no sé si podria canviar alguna cosa, a veure, si la guerra dura dos anys més, que seria un horror, hi ha una alternança als Estats Units, un president republicà, què faria? Si és Trump, jo crec que això que retallarà de seguida els ajuts militars, crec, eh? Però fi, és molt difícil saber. Espero que no duri dos anys més la guerra, espero.
Carme?
A veure, hi ha molta gent que diu que, sobretot un sector de l'esquerra, que diu que els Estats Units s'ha ficat en aquesta guerra perquè va en l'interès de la seva indústria de defensa. Mm.